Al matí, amb Raquel García.
Otro mundo es posible. Obrir fronteres.
Una altra edició d'un món, un altre món és possible, perquè nosaltres confiem, treballem i ens esforcem per aconseguir-ho. Clar que a dia d'avui encara hi ha moltes desigualtats i injustícies socials al món i també a casa nostra. Per això la tasca de les entitats del tercer sector és bàsica per tirar endavant i ajudar aquells que més ho necessiten i oferir també un suport i una xarxa quan les administracions no arriben, o no poden o no volen. I avui al matí obrim les portes als herois anònims. Parlem dels voluntaris i per això doncs ens acompanyen el Roger Rius d'Actua Vallès. Bon dia, benvingut.
Molt bones.
També ens acompanya la Rosalia Montenegro de l'Avant.
Bon dia.
I també doncs ens acompanya la Susana Langui, de, també responsable del programa de voluntariat de TOS. Bon dia i benvinguda.
Gràcies, Raquel.
El primer que us volíem preguntar és sobre la importància del voluntariat, però el primer que farem abans és sentir un d'aquests protagonistes, un d'aquests herois anònims. En concret és la Laura Ruiz, que és voluntària d'Actua Vallès. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Explica'ns primer de tot per què vas decidir fer-te voluntària i per què vas triar també doncs, Actua Vallès.
Doncs, bueno, jo principalment estava estudiant el grau superior d'integració social i em van recomanar molt fer les pràctiques a Actua Vallès. I, bueno, quan vaig acabar el meu període de temps amb ells, em va agradar molt bueno, la tasca que feien les, i els educadors i vaig decidir quedar-me com a voluntària, donant una mica més de suport.
Uh-huh. I què és el més gratificant d'aquesta experiència?
Bueno, veure el procés personal de cada usuari i usuària a l'entitat. Podem tenir molta confiança amb ells. Bueno, és molt gratificant poder acompanyar-los en el seu procés personal, bàsicament.
Recordes algun moment especial?
Sí, recordo una situació amb una usuària que se li va concedir, bueno, en un projecte, un pis que podia ser seu i, bueno, vaig tenir l'oportunitat de poder veure'l i estar amb ella durant una estona. I la veritat és que, bueno, em va agradar moltíssim la seva reacció. Bueno, són aquests moments que, bueno, que valen la pena, no?
Que donen sentit, no? Suposo,
sí,
aquesta
sí,
tasca.
Sí.
Quantes hores hi dediques a fer de voluntària? Des de quan? I una mica, doncs, si valoraries o recomanaries aquesta experiència a una altra persona?
Sí, vaig començar, bueno, fer les pràctiques 20 hores setmanals al gener. I, bueno, des d'aleshores m'he quedat, vaig estar després durant uns 3 mesos treballant a l'entitat i ara, des de l'estiu i ara un mes, estic com de voluntària donant suport unes 8 hores a la setmana.
Uh-huh. I compensen totes aquestes hores que hi has dedicat?
Sí, 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 compensa perquè, bueno, veus que els usuaris venen, et reconeixen com a professional, com a persona que està allà per consultar, bueno, els seus problemes i jo crec que val la pena. Almenys provar-ho, eh? Si tens algun dubte i tal, crec que estaria molt bé que es pogués, bueno, que pogués comprovar com a primera persona.
Doncs això és el que volem fer, avui, encomanar-nos de la vostra solidaritat i intentar doncs, que aquest altruisme s'escampi també per la nostra ciutat. Moltes gràcies, Laura, que crec que havies de marxar, no?
Sí, sí, a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Doncs era un dels testimonis dels voluntaris d'Actua Vallès. Explica'ns, Roger, no sé quina és la tasca del voluntariat a la vostra entitat.
Bé, la tasca és essencial, és a dir, molts dels nostres projectes tiren endavant gràcies als voluntaris i a les hores que hi dediquen. De fet, moltes hores d'aquestes, molts projectes tiren endavant només amb voluntariat. Hi ha un tècnic responsable que gestiona les hores que... com organitzar-les, les tasques que han de fer, però a partir d'aquí és el voluntari que s'organitza i tira endavant. Per exemple, la bugaderia que tenim és un recurs que pels matins i per les tardes està cobert i són 100% voluntaris el que tira endavant.
I quin és el perfil d'aquests voluntaris? Hi ha molta diversitat? Ja no es pot parlar d'un únic perfil?
No, hi ha tot tipus. Tenim voluntàries i voluntaris que porten més de 13 anys amb nosaltres. Tenim voluntàries que venen de pràctiques, com la Laura. Tenim persones jubilades que venen a exercir unes horetes, primer venen a preguntar si poden trobar el cap una miqueta, a veure què poden fer, i sempre se'ls acaba donant alguna tasca que se senten més o menys còmodes. Nois joves, inclús ens han intentat també, ho he intentat amb voluntariat corporatiu, o sigui, hi ha un perfil molt, molt extens. Molt extens.
Amb la resta d'entitats passa el mateix a per exemple, doncs a l'Avant, que també doncs hi ha aquesta diversitat, no?
Sí, totalment d'acord amb el que comentava el Roger, no? Ja no podem parlar de que hi ha un perfil concret de voluntariat, sinó que anem canviant i ara és molt divers, no? Com comentava ell, trobes almenys des de la Fundació Avant gent jove que vol destinar unes hores mentre està estudiant, altres persones adultes que estan treballant o bé que estan en una situació d'atur i han trobat ara el moment per dedicar unes horetes a fer una tasca social i aquest acompanyament a les entitats del tercer sector, o bé persones també, com comentaves, no, jubilades i bueno, no han tingut el moment fins ara, i també tota la part de voluntariat corporatiu que també ens dona un cop de mà i potència i promociona tota la part de voluntariat. O sigui que totalment d'acord amb l'afirmació de que el voluntariat és molt heterogeni i el seu perfil també.
Susana?
Exactament el mateix que deien els meus companys, no? És veritat que cadascú pot aportar des de les seves experiències personals, ja sigui més jove, estigui treballant, estigui jubilat, per tant també hem d'aprofitar aquesta situació que tenim amb el voluntariat per nutrir-nos de les experiències de cadascú i que això alimenti també la tasca que fan el dia a dia. Per tant, sí que estic totalment d'acord amb el que deien ells, de que, per sort, cada cop el voluntariat està més ampliat al perfil que n'hi ha a la nostra societat, i això és genial.
Això és genial i suposo que us ajuda doncs, a tenir doncs, aquesta diversitat també per tants i tants projectes que desenvolupeu. Ens agradaria que també ens expliquéssiu a cada entitat quins són doncs, les activitats o els projectes on necessiteu més voluntaris i el per què.
Val. Nosaltres tenim bastants projectes diferents, treballem des d'amb joves, des de treball sexual, amb pisos d'acollida, tenim projectes de seguiment a vida autònoma amb persones afectades pel VIH, que viuen amb el VIH, tenim projectes de sensellarisme, i bueno, el voluntariat en aquestes tasques, cada perfil de voluntari l'intentem especificar per cada projecte. I és complexa, però a vegades no tothom com a voluntari encaixa dins del projecte. Llavors, quan entren, sempre intentem buscar una miqueta aquest encaix, que se sentin còmodes ells, i a la vegada que nosaltres també sentim que poden treure una feina que on podem, nosaltres no podem arribar-hi.
Suposo que és part de l'èxit, no? Trobar aquest encaix.
Sí, i complexa.
I molt complexa.
I complexa.
I també hi ha, doncs, suposo que voluntariats més durs, més difícils, no?
Així és. Sí, clar. Hi ha voluntariats de fer tasques administratives, hi ha voluntariats de, com a mínim, actuar a Vallès. Tasques administratives, voluntariats de donar suport a la bugaderia, com he dit abans. Hi ha un altre voluntariat, per exemple, que és fer sortides en rutes on hi ha treballadors sexuals i s'ha de fer prevenció d'ITS, és a dir, bé, hi ha aquí de fer una mica de prevenció, i clar, aquí sí que necessites molta més formació, necessites una experiència prèvia que tarda un temps en aconseguir-se i no és tan, no sembla a primera vista, no sembla tan senzill com posar o dinamitzar una bugaderia.
En el vostre cas, Rosalia.
Nosaltres, des de la Fundació Avant, per qui no ens conegui, atenem a persones que es troben afectades per una malaltia neurològica, a ells i també als seus familiars, al seu entorn més proper. Llavors, dintre tots els projectes i programes que portem a terme, el voluntariat els vertebra, no? Estan en qualsevol dels òrgans i dels projectes de l'entitat. Sí que és veritat que comentava el Roger, hi ha projectes que poden ser més complexes, no? Però bueno, per això nosaltres com a entitat els hi oferim, no? Els hem d'oferir la formació que necessitin, tant inicial com de reciclatge, que puguin anar necessitant. Nosaltres concretament, dintre de tots els projectes i programes, podríem parlar de tres grans àrees, per no explicar-vos ara tots els projectes en detall. Tota la part de rehabilitació i de manteniment, d'atenció directa amb els usuaris. Tota la part després lúdica i comunitària, que també és molt important, no, no només la part estrictament terapèutica. I després la part de sensibilització, la part més social, que també pot ser el que estem fent ara mateix aquí, no? Sensibilitzar els que ens escolten sobre la nostra tasca i la tasca del voluntariat.
Clar, com els ajudeu a gestionar segons quines situacions?
El més important és per nosaltres dos ítems, no? Primer, la formació. Una persona té moltes ganes, no?, quan ve a fer un voluntariat, de donar el seu temps, d'acompanyar-nos en una missió, en un projecte concret com a entitat. Però, a més, els hem d'oferir aquesta formació, no? No tots, quan arribem al lloc, no sabem exactament què hem de fer, què ens trobarem, quines malalties neurològiques trobarem, i una mica aquest tracte, no? Això s'aprèn, no? I per això nosaltres fem aquesta formació. Considero que això és el més a destacar, paral·lelament amb un bon seguiment, no? No és un voluntariat comença, però fem un seguiment del que està fent, que se senti acompanyat, que se senti valorat, no? Una mica aquesta part també informal que fem nosaltres cada dia i una part formal també com a institució.
Doncs anem a parlar amb la Montserrat Grabau, que és una de les voluntàries de l'Avant. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns què és ser, una mica què és ser voluntari per tu.
Ser voluntari. Mira, normalment quan arribes al voluntariat arribes perquè tens una necessitat que no saps cobrir, no saps ben bé què és. I suposo que és això d'estar pels altres una mica, no? Però realment estàs cobrint una necessitat teva, eh? Vull dir que les entitats ens fan l'immens favor de poder fer de voluntaris.
Això és interessant, eh? Aquest apunt que fas, de que realment sembla que al final doncs rep més el que dona, no? Que el que es dona moltes vegades. Explica'm des de quan fas de voluntari a l'Avant i també per què vas triar aquesta entitat.
Mira, jo vaig trobar, bueno, fa 4, cap als 5 anys ja que hi soc, aleshores jo vaig sentir aquest coquet, aquesta necessitat que et deia, i me'n vaig anar al punt del voluntariat de l'Ajuntament de Sabadell per buscar entitats que tinguessin més problemes per arribar a més gent, diguéssim, per evitar, diguéssim, anar a les que són immensament conegudes per la majoria de la població. I en aquell moment, bueno, van donar un llistat, en aquell moment, entitats que feien crides, i vaig anar a parlar, doncs, amb la Gemma, que em va fer l'entrevista, i aleshores allò vaig arribar una mica abans, i vaig veure com entraven a la gent i com els rebien, amb el carinyo que els rebien, amb aquest, vull dir, amb la dolçor que rebien.
Doncs s'ha tallat la comunicació, ara intentarem doncs reprendre. M'ha cridat l'atenció. Què és el que els hi pregunteu quan venen i arriben? Què és aquest qüestionari?
Clar, nosaltres, i crec que no s'ha de prendre potser com a qüestionari, no? Però sí que una entrevista, no? Una entrevista inicial, una mica mútuament, no? El voluntari o aquest candidat a voluntari vol conèixer què fem, què es trobarà si fa aquí un voluntariat, i nosaltres també volem conèixer la persona que tenim davant, no? Llavors, és una excusa per trobar-nos, compartir, explicar una mica el que fem i trobar-nos, no? És un moment important i que després dirà com continuarà aquest voluntariat.
Em sembla que ja podem parlar amb la Montserrat. Montserrat, bon dia de nou. Hola? Montserrat? Doncs em sembla que no. Doncs això que estàvem parlant i la formació, no? Que també és molt important per donar-los doncs aquestes eines, aquestes pautes, aquestes guies, no?
Exacte. El tema de la formació, nosaltres des de l'Avant ho prenem amb dos grans vessants, no? El voluntari quan arriba necessita una formació inicial. Nosaltres oferim una formació gratuïta de 16 hores, que consta de diferents blocs, com pot ser una sessió de primers auxilis, alteracions conductuals o quines malalties neurològiques existeixen i quines es trobaran aquí a l'entitat. Llavors, això per un costat. Posteriorment es fa el que nosaltres li diem càpsules formatives, que són càpsules de reciclatge, no? Voluntaris com la Montserrat, que porten 4, 5 anys o fins i tot més, i bueno, no serveix, no? Només amb una formació inicial. Llavors ens anem una mica reciclant sobre aquells temes que el propi voluntariat demana, no? Potser una sessió de transferències perquè han passat ja molts anys i no recordo, o perquè potser les estratègies s'han anat modernitzant, entre altres sessions, per exemple, més lúdiques o més de fer grup, com pot ser un taller de risoteràpia, no? No tot ha de ser tan tècnic, sinó també és important fer grup.
A vegades és molt important això, alliberar, no? Riure, refer doncs, aquest respir. No sé si es demana un compromís, perquè has dit, alguns ja porten molts anys, es demana un compromís de permanència doncs, per fer doncs, aquest acompanyament, no? I per doncs, donar continuïtat als projectes?
Nosaltres, concretament els voluntaris, no els estipulem una data concreta, però sí que els hi demanem un compromís, no? A la llarga, si sobretot si parlem d'un voluntariat que no és puntual, com un dia, com pot ser Sant Jordi o un altre acte, sinó que sí que demanem una permanència, sobretot a aquells voluntariats que tenen a veure amb l'atenció directa, amb usuaris, no? És a dir, que les persones que estiguin no vagin canviant repetidament, sinó que tinguin una persona de referència a nivell de voluntariat i que hi hagi una certa permanència, no? Si el voluntari està disposat i l'entitat funciona bé, no hi hauria per què haver cap altre problema.
Doncs anem a parlar amb la Susana. Susana, a veure, explica'ns en el vostre cas, no? Doncs com els ajudeu també doncs, a gestionar doncs, a determinades situacions, no? I també doncs, si en el vostre projecte no? També doncs, hi ha alguns departaments o activitats que requereixen d'uns doncs, voluntaris més formats, més preparats o amb més sensibilitat, fins i tot.
Mira, Raquel, a mi m'agradaria començar explicant. Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, per tant, des d'aquest punt de partida, en els nostres estatuts, en el nostre reglament intern, ja consta que les persones que formem part de l'entitat hem de fer una part de la nostra feina de manera voluntària. Una mica dona sentit precisament a aquest tipus d'entitat. Per tant, la junta directiva de la nostra entitat és una junta totalment voluntària. L'equip tècnic, abans d'estar contractat, van passar per ser voluntaris i actualment hi ha una part de la nostra jornada que continua sent voluntària. I després tenim tot el gruix de grup de voluntaris, on cadascú, d'alguna manera, com explicaven els meus companys, ve perquè té una sensibilització especial amb el nostre col·lectiu, perquè té un familiar afectat o simplement perquè li motiva treballar amb persones amb una addicció. Hem de tenir molt en compte que és un col·lectiu molt vulnerable, per tant, és imprescindible que les persones que tenen contacte directe amb les persones que estan en procés tinguin una formació. Per tant, per potenciar això, nosaltres fem formació anualment a tots els voluntaris. Per què? Perquè l'únic fet d'estar a la seu ja contactaran amb un, saludaran amb un altre i es donaran situacions en les que hi ha un contacte directe, tot i que la seva tasca no sigui directament amb l'atenció directa, no? Però sí que creiem que és importantíssim tenir una formació bàsica per poder desenvolupar la seva tasca de forma adequada, cuidar dels pacients, però també, sobretot, que ells se sentin formant una part activa d'aquest grup i fent-ho bé, no? Llavors, per una altra banda, també els oferim tot un ventall de formacions que poden complementar a la formació que nosaltres fem interna, com pot ser formació per la gestió de les emocions, mindfulness, la risoteràpia que parlava la companya abans, no? Perquè creiem que tot això són eines que donen molta seguretat a la persona que està fent un voluntariat i sent que està totalment formada per poder intervenir. Uh-huh. Nosaltres també tenim programes que es gestionen bàsicament amb voluntariat, que és un programa de prevenció de sortides a zones d'oci de la ciutat per fer prevenció de malalties de transmissió sexual i consum de drogues, i un programa de conscienciació social que es materialitza amb un grup de clowns també, que és gestionat per pels propis voluntaris, on hi ha un responsable voluntari que fa aquesta tasca, supervisat, òbviament, per la resta de membres de l'equip tècnic. Fan qualsevol tipus de tasques d'administració, doncs, bueno, també els hi hem de formar concretament del que implica fer aquestes tasques, i una mica el que busquem és escoltar el voluntari. Creiem que té un valor incalculable que una persona vulgui dedicar el seu temps per ajudar a un altre. Per tant, creiem que és imprescindible donar-li aquell espai per escoltar-la, per veure quines motivacions té, què vol fer, què vol aconseguir amb aquest voluntariat. I des de l'equip de gestió i de l'àrea de la responsabilitat de voluntariat, que estem el Manuel i jo, fem una entrevista amb ells i busquem de quina manera podem cobrir aquestes necessitats que ell planteja, i al mateix temps contribuir al benestar dels nostres usuaris, que és prioritari en la nostra entitat.
També els hi demaneu un grau de compromís? Què implica fer de voluntari a ITOS?
Sí, hi ha d'haver un grau de compromís per la mateixa raó que parlàvem fa un moment. És a dir, treballem amb un col·lectiu molt vulnerable, treballem amb un col·lectiu que està fent un procés de rehabilitació amb tots els canvis que això suposa en el seu dia a dia. Per tant, hem de tenir un equip el més estable possible. Tenim un gruix molt important de voluntaris. Actualment tenim 40 fixos i 10 col·laboradors. Per tant, sí que aquelles persones que treballen amb un contacte directe amb els usuaris, primer, que han de tenir la formació, i segon, han de complir amb un compromís ferm, entenent que les circumstàncies de cadascú canvien al llarg de la seva vida, i si en un moment determinat jo sento que el compromís no el puc mantenir, parlem-ne i anem a negociar de quina manera ho podem fer perquè tu puguis continuar la teva tasca de voluntariat i les persones que estan en procés també es puguin continuar enriquint amb aquesta ajuda.
Hem de dir que a Catalunya hi ha una llei, no?, del voluntariat, que regula molt bé tota aquesta pràctica. No sé si a vegades el voluntari pot arribar a substituir els professionals o això queda molt ben delimitat.
Bueno, és un gran debat. La veritat és que en el nostre cas ha sigut l'evolució semblant. Hem passat de ser una entitat 100% voluntària a estar molt professionalitzada, i tot i que depenem molt dels voluntaris, no els hi podem donar mai la tasca que ha de fer un tècnic. Vull dir, mai. Cadascú té la seva feina. El tècnic s'encarregarà sempre de dirigir, de controlar, de coordinar, d'agafar les responsabilitats necessàries, i el voluntari ho farà tot el que pugui, que estigui a les seves mans, però mai sobrepassant els límits d'un tècnic, que és el professional que dedica això.
Al final és un treball en equip, no? Llavors, en qualsevol treball en equip ha de quedar molt clar, no?, les àrees de treball. Llavors, bueno, això es pot extrapolar perfectament al voluntariat i a les entitats de la ciutat, no?
Clar, poden formar part de les reunions d'equip, de presa de decisions. No, poden, no, haurien de. Haurien de. Se'ls ofereix l'oportunitat perquè ho facin, perquè són part de l'equip, però a nivell de responsabilitats mai tindran les que li pertocaria un tècnic.
En el cas de l'associació ETOS, l'associació neix el 2006 amb un treball 100% voluntari per part de l'equip tècnic. Vull dir, entenc que és la manera que neixen moltes entitats sense ànim de lucre. Ja era un treball professionalitzat, però no hi havia medis per poder gestionar-ho amb contractes. Per tant, d'alguna manera sí que creiem que és importantíssim, doncs, que l'equip tècnic faci les tasques d'un equip tècnic, assumeixi les responsabilitats d'un equip tècnic, i que darrere de qualsevol intervenció d'un voluntari ha d'haver l'acompanyament d'un tècnic que li pugui dir, que li pugui acompanyar, que li pugui transmetre aquesta seguretat, i sobretot darrere d'un procés de rehabilitació d'una addicció és imprescindible que hi hagi un seguiment per part del psicòleg o del treballador social que porti el cas, i que el voluntari no senti que vinga, vés i estiga't amb ell, simplement. No, hi ha d'haver unes necessitats, hi ha d'haver un acompanyament i hi ha de tenir tot un sentit. En el nostre cas, cap voluntari fa una atenció directa si l'equip tècnic no ha valorat que aquesta intervenció és necessària en un moment puntual en funció de les necessitats de la persona que està en procés.
Uh-huh. En aquest sentit, creieu que també la tasca del voluntari ajuda a dinamitzar les entitats?
Bueno, nosaltres, i crec que aquí sí que estarem d'acord, no? El voluntariat dinamitza, potencia molt més les entitats. Nosaltres, sense els voluntaris, segurament no podríem arribar ni molt menys on estem, no? Llavors, gràcies a ells, arribem a moltes més persones que es troben en una situació vulnerable, o en el nostre cas, una persona afectada amb una malaltia neurològica. Llavors, dinamitza, potencia i ens fa créixer molt més del que si no podríem arribar, no? Jo crec que aquí sí que...
Sí, en el nostre cas, a més, afegim que es vincula amb un dels nostres objectius, que en petita o més gran escala es converteixen en agents de salut. És a dir, els coneixements que adquireixen després poden difondre's cap a la seva família, cap al seu voltant, siguin joves o siguin més grans, i això és una lluita contra l'estigma, és una lluita contra la discriminació, a més.
Sí que és cert que amb el que deia el Roger, a nosaltres també ens passa totalment el mateix, i que és que seria impossible portar a terme tots els programes que tenim a ETHOS si no fos amb la col·laboració dels voluntaris. Nosaltres actualment hi ha 6 persones a l'equip tècnic de l'entitat. Ja us ho he comentat abans, al final som 50 persones d'equip voluntari. Hi ha moltes coses, moltíssimes coses al llarg del dia que no es podrien fer si no fos pel recolzament d'aquest equip. I al final això el que implica és que permetin que els tractaments o els programes de rehabilitació puguin ser molt més amplis gràcies a la seva ajuda, perquè és que si no seria físicament impossible.
Per això començàvem dient que són petits herois anònims. Parlem amb la Montserrat, que ens explicava que havia sentit com aquesta necessitat interna de fer de voluntària, i que ho fa a l'entitat Avant. Montserrat, a veure si ara podem conversar. Bon dia.
Esperem que sí, bon dia.
Explica'ns això, que és el més gratificant de tota aquesta experiència, el fet de conèixer altres persones, el fet de enriquir-te, no?, de viure aquestes experiències.
Evidentment, són les persones que coneixes, perquè et donen moltíssim. Et situen als peus de terra i et centren una mica, no?, perquè, aviam, en aquesta societat tendim a pensar amb nosaltres i en el nostre malic, i després veus que hi ha gent que té unes situacions molt, molt importants, molt dures, i que per ells és el més normal del món, i, bueno, és allò, i anar tirant endavant i anar lluitant amb aquestes qüestions, no? Aleshores, et situa en el món de veritat, i no et mengis més el cap, perquè el que teu tens és no res, no? I això et fa créixer com a persona el contacte amb aquesta gent i amb aquestes... Bueno, i els tècnics i les auxiliars amb qui tens contacte, evidentment, perquè són unes persones increïbles, també.
Recomanaries a algú aquesta experiència?
Ai, a tothom, això és addictiu. A tothom hauria de passar. Jo crec que des dels instituts, des de les escoles... els nanos haurien de passar pel món del voluntariat d'una forma o altra. Ho haurien de viure, perquè aleshores hi hauria molta més joventut que s'enganxaria.
Doncs moltes gràcies, Montserrat.
A vosaltres.
I que quedis enganxada durant molts anys més.
Espero que sí, que m'aguantin molts anys més.
Ara apuntava la Montserrat un tema molt interessant, no? De fins i tot a obrir aquestes tasques a les escoles. De fet, hi ha molts projectes educatius que ja incorporen a les seves matèries, a les seves assignatures en el currículum, el participar en tasques de voluntariat. Què en penseu d'incorporar a les aules?
Nosaltres, de la Fundació Avant, ja estem començant a treballar en aquest aspecte. Hi ha el projecte d'aprenentatge i servei que s'està portant a terme en molts instituts. Llavors, ells fan un tastet, primer fa una part formativa al centre educatiu, o se'ls explica què són les entitats del tercer sector, què fem, una mica situar-los en un context, i després fan unes 10 o 12 hores aproximades d'atenció directa, no? De voluntariat. Llavors, bueno, és una gran experiència que es puguin aproximar a nosaltres per poder fer sensibilització de les nostres entitats i també que ells coneguin una altra realitat que potser amb 15 o 16 anys no t'has parat a pensar o no has tingut l'oportunitat, no?, d'aproximar-t'hi. El que passa que aquí fa falta posar-li també un context, no? Ara hi ha molts centres i moltes escoles que ho estan demanant, valorar com es porta a terme aquests projectes, però òbviament que l'experiència de ben segur que serà molt positiva.
Des d'aprenentatge i servei, sembla que té futur la cosa i va tirar endavant, estem d'acord. I des de l'altre punt de vista, que és de que escoles vinguin o reclamin perquè t'ofereixin un servei de 6-7 voluntaris menors d'edat que vinguin a la teva entitat durant un dia, unes hores, també s'ha de dir que sí, benvingut sigui, però és molt complex dinamitzar-ho. És a dir, necessitem una persona que estigui les hores que estiguin aquests nois o noies dedicats simplement amb ells per fer unes tasques molt concretes. En molts casos ens trobem que són menors d'edat i hi ha moltes tasques que no poden fer i, bueno, estem estudiant com poder-ho incorporar, tot això.
Sí, sí. Com gestionar-ho, sí. Evidentment.
En el nostre cas tenim la mateixa dificultat de la que parlava el Roger, és a dir, nosaltres treballem en un col·lectiu molt concret en el que no dona peu a que els menors puguin fer una intervenció directa, però sí que creiem que és importantíssim transmetre la idea d'un valor ètic que és ajudar els altres, és a dir, i creiem que és imprescindible que això a les escoles es doni una continuïtat. Nosaltres, al centre, la directora, la Maria Dolors Martínez, va dir una frase un dia que me l'ha apuntat precisament per transmetre-la i la tenim apuntada a diferents sales del nostre centre, precisament per transmetre la importància de fer un voluntariat, no? I era, no hi ha millor manera de donar sentit a la pròpia existència que ajudant a millorar la vida d'un altre. I és una realitat importantíssima i crec que és imprescindible que escola, que l'institut es vegi transmetent aquest valor, perquè aquest valor ens omple a tots, al final guanya tota la comunitat, no?
Clar, guanya tota la comunitat, això és molt interessant, no? Creieu que en aquest sentit s'ha avançat, que ara es valora més la tasca del voluntari?
Jo no sé si es valorarà més o menys que abans, això no ho sé dir, però sí que crec que s'ha de potenciar molt, moltíssim, i cada cop més el valor que té el fet de donar el temps d'una persona per una altra. Això al final és com deia la Montserrat que acabem de parlar, no? És, al final és un acte, entre cometes, d'egoisme, no? A qui més m'omple és a mi, i crec que en el moment en què estem actualment vivint és importantíssim donar sentit a aquests valors. Aquests valors que al final el que jo dono no és només pels altres, sinó que guanyo molt més del que jo dono.
I a més, el tema un voluntari, no? Quan està una entitat, al final és, comentava el Roger, no? Un agent de salut o és un agent sensibilitzador a la societat, no? Explica a la seva família què està fent, els seus fills, a lo millor aquesta mare estan veient, en el cas de la Montserrat, que està fent un voluntariat, que està donant un suport, no? Llavors, tota aquesta acció, jo crec que sí que ens millora com a societat, segurament que ens quedi molt camí, però almenys comencem, no? Que és l'important.
Sí. Al final, cadascú realitza la tasca com vol, com pot, però no tampoc s'havia valorat si se li està donant més valor ara que abans, però és important que seguim així, que fem camí, que cadascú intenti com pugui, aportant el granet de sorra que pugui qualsevol entitat o qualsevol projecte del tercer sector, perquè farà falta, fa falta, i continuarà fent falta molt temps.
I creieu que som un bon referent en temes de voluntariat al nostre país o que cal que mirem altres països?
Bueno, jo considero que si ens concretem potser aquí a Sabadell, no?, la tasca que estem fent, tenim un punt de voluntariat que es mou força, llavors en aquest sentit crec que com a entitats això ho agraïm molt, no? Provoca que hi hagi flux de voluntaris a les entitats. Com a entitats ens reunim, vull dir, hi ha molt contacte entre nosaltres i això és positiu, no? No cadascú va pel seu camí. Segurament si comparem amb altres països ens caem darrere, no? Però també tenim recursos diferents. Llavors jo crec que amb els recursos que tenim, crec que tots voluntaris i tècnics ens hi estem posant les ganes i la pell.
Sí, jo crec que precisament a Sabadell qualsevol persona que vulgui ser voluntària sap on s'ha de dirigir. És veritat que el punt del voluntariat funciona molt bé. Que hi ha una setmana de sensibilització del voluntariat també gestionada per l'Ajuntament de Sabadell que dona molta visibilitat a tota la tasca del voluntariat. I realment no sé com ho faran amb... Si els hi funciona millor o pitjor amb altres llocs, però suposo que hi haurà de tot, com sempre, no? Però, bueno, nosaltres ens hem de visualitzar com ho estem fent aquí i el que toca és millorar i seguir potenciant-ho.
Uh-huh. Anem a parlar també amb un altre voluntari. Ell és el Santiago Fontemilla, que doncs, fa tasques de voluntariat a Càritas. Santiago, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns des de quan ets voluntari i també per què vas triar Càritas com a entitat on dedica doncs, el teu temps, no? I la teva passió i les teves ganes.
Bueno, voluntari, això és una cosa que és bastant difícil dir des de quan un fa voluntariat. En realitat, jo crec que és una mica conseqüència de la formació que un té i llavors fa tasques que són voluntariat, més o menys intenses, en funció del temps lliure del que disposa o de l'entorn en el que es troba. Al meu cas, jo he estat vivint fora de Catalunya i de Sabadell pràcticament tota la vida, excepte la joventut, i quan he tornat, doncs, m'he posat a fer tasques de voluntariat, això ha sigut des de l'any 2010 aproximadament, a la parròquia doncs, on estava, i a la vegada doncs, també després amb el que és la Càritas interparroquial. I una mica el que sentia de les converses que he pogut sentir, no acabo d'estar d'acord, del tot d'acord amb el que han dit sobre el bé que funciona el punt de voluntariat. No ho sé, aquí potser cadascú parlaria una mica de la seva entitat o l'entorn en el que es troba i tal.
Per això ens agrada fer aquesta diversitat d'opinions. Digue'ns, explica'ns, Santiago, per què? Quina és la teva crítica?
No, a veure, crítica no.
Constructiva.
Crítica no, senzillament el meu punt de vista i la meva experiència. A veure, jo... Primer hauríem d'entendre una mica què entenem cadascú per voluntari. Què és ser voluntari o diríem què representa ser voluntari. Clar, i aquí jo crec que hi poden haver diverses opcions o diversos matisos. No? Es pot considerar voluntari aquella persona que hi dedica doncs, una estoneta a la setmana o el que sigui i se li encomana una tasca molt concreta i d'això. D'aquí fins al, diríem, l'altre punt, que seria doncs, el màxim de voluntari, és aquella persona que té una predisposició doncs, a col·laborar amb l'entitat o amb la tasca que se li encomani, i això doncs, li pot representar doncs, des de poques fins a moltes hores. Depèn. Depèn de la seva implicació, depèn del seu nivell, etc. Depèn de diversos factors. Bé, en aquest punt, que crec que són on calen voluntaris, vull dir, gent que una mica es responsabilitzi de les feines i d'això, crec que aquí és on hi ha més manca de voluntaris. I això que han dit que el punt de voluntariat funciona, doncs, la veritat, jo no tinc aquesta experiència. Nosaltres a Càritas a vegades ens trobem doncs, mancats de voluntaris. Jo, per exemple, a la parròquia on també hi col·laboro, doncs teníem uns voluntaris que són la majoria d'aquests que deia abans, i dediquen una estoneta i d'això. Però són unes persones concretes i estem intentant buscar-ne més i no en surten. No sé si és que s'han acabat la tanda de jubilats, perquè tots els que hi estem allà, doncs tots som jubilats, o és que jo diria que una mica pel comentari que heu fet de si estem al nivell del nostre país, com està respecte d'altres, jo diria que estem per sota, potser perquè és una actitud que no es fomenta des de l'ensenyament dels adolescents i tal. Ara, doncs amb alguna entitat potser sí que doncs fa algunes xerrades i va amb alguns amb algunes escoles o amb algunes instituts, però diríem, crec que són coses puntuals que no acaben de fer prou campanya, i a lo millor doncs són un moment, no hi ha potser una continuïtat que seria lo interessant, no? Bé, acabo, ja he acabat.
Era una bona reflexió. Per acabar, digue'ns, que ara després debatrem també doncs, aquí a la taula, però ens agradaria que ens expliquessis el més gratificant de tota aquesta tasca, no? Algun moment especial que diguis, és que per això doncs, faig de voluntari, això dona sentit a aquesta tasca.
Bé, jo crec que no cal anar a buscar un moment concret. Sempre n'hi ha de tot. Hi ha moments que ho engegaries tot a dida i d'altres doncs, que realment veus que allò t'ha deixat satisfet, no? Li veus un sentit. D'alguna manera, quan una persona fa de voluntari, creu que deu alguna cosa a la societat, que hi ha una sèrie de coses que s'han de fer, que potser doncs, estarien bé que les fes els organismes oficials, etc., però que cal aquesta col·laboració. Vull dir, el factor humà és un factor que no es pot eliminar. I llavors, certes actituds, vull dir, si no es fan doncs, d'una manera voluntària, no agafen el caliu que allò necessita. Vull dir, normalment, totes les tasques de voluntariat van sempre enfocades a persones. El tracte humà requereix doncs, que sigui una altra persona, però una altra persona que diríem que ho faci de bon grat, no obligatòriament. Per això, vull dir, el voluntariat és una cosa que existeix, ha existit i crec que existirà sempre. Vull dir, això no es podrà eliminar.
Afortunadament. Doncs moltíssimes gràcies, Santiago. Una abraçada.
D'acord. Adéu-siau.
Què en penseu d'aquest apunt que feia?
Doncs jo crec que el Santiago té uns comentaris que sí que comparteixo, no? Tot el tema de la necessitat del voluntariat a les entitats. L'únic sí que m'agradaria apuntar el punt del voluntariat, i nosaltres com a entitats tenim una responsabilitat que és mútua, no? Nosaltres també hem de fer tot aquest procés de campanya, no? Treballar, buscar, fer actes de sensibilització també pels voluntaris, el que comentava la companya que l'Ajuntament organitza, no? Aquesta setmana que participem totes les entitats. Llavors, bueno, no? Sí que és veritat que hi ha mesos que hi ha menys afluència, no? De voluntaris. Això és una realitat a les nostres entitats, i imagino que el punt del voluntariat també. Però bueno, al final sí que crec que és una necessitat i responsabilitat de tots, no? No els voluntaris els hem de buscar, hem de promocionar, hem de fer accions, no? Moltes vegades no ens venen a picar la porta sense més.
Doncs aprofitem. Necessiteu voluntaris, feu una crida, què han de fer?
Nosaltres sempre diem, no? Nosaltres tenim un equip gran de voluntariat, però sempre hi ha projectes, activitats, dies que ens falten mans, no? Llavors, doncs d'aquí aprofitar a fer aquesta crida. Qualsevol persona que estigui interessada en el col·lectiu de persones afectades per una malaltia neurològica, tingui temps, ganes i estigui disposada, que ens vingui a veure al carrer Estrella número 110. A més, la setmana que ve fem la formació inicial aquí a Sabadell, que fem els dies 2, 4, 9 i 11 d'octubre, o sigui que si estan interessats, és una bona excusa per venir a conèixer-nos.
És una bona excusa. A més, comencem, arrenquem el curs, que la gent també sempre té molts bons propòsits, no? I, evidentment, doncs, segur que serà molt enriquidor fer de voluntari. Explica'ns, Roger.
Bueno, per nostra part, també no necessitem cap voluntari concret, com hem dit abans, cap perfil en concret. I si hi ha alguna cosa és molt específica, en el punt de voluntariat està penjat a l'apartat de crides. I és un bon moment ara per arrencar, perquè estem a principi d'any, s'organitzen moltes activitats, comença el 2019, i a més també comencem el nostre pla de formació al voluntariat, que cau tot ara. Cau al novembre, cau la formació genèrica sobre VIH, sobre com treballem amb persones que viuen amb el VIH, sobre com treballem amb persones dins del treball sexual, prevenció d'ITS, entrevista motivacional, que és una de les tècniques que utilitzem, i ara és un bon moment. Ara sempre és setembre-octubre, és un molt bon moment per arrencar i començar tot amb forts, amb formats i amb energia per planificar.
per la nostra banda, també totes les persones que vulguin treballar amb el nostre col·lectiu, que és el col·lectiu de les addiccions, seran benvinguts per aportar el que ells tinguin per aportar, perquè tots tenim alguna cosa que podem aportar als altres. I és superfàcil. Ens truqueu per telèfon, si no, busqueu al Google Asociacionetos, l'adreça és www.asociacionetos.org, i estarem encantats de poder concertar una primera reunió i compartir aquest espai per veure quines són les motivacions que té la persona i les necessitats que nosaltres mantenim a l'associació.
Doncs com sempre, la nostra ciutat, motor impulsor gràcies a les entitats del tercer sector, amb tots aquests voluntaris, aquests herois anònims que ajuden a transformar aquest món que volem canviar dia a dia. Moltes gràcies, Roger, Rosalia i Susana, i una abraçada molt forta.
Gràcies a tu, Raquel.